L'hora del pati, la tertúlia.
Bon dia, som dijous i això vol dir que ja tenim aquí l'hora del pati avui en format tertúlia. Com sempre ens acompanyen els alumnes i les alumnes de quart d'ESO, què tal, com esteu?
Molt bé!
Carai, quina energia que despreneu, tu, i això que estem a primers de novembre, he quedat relativament sorprès. Doncs hem preparat unes notícies, qui comença?
Nosaltres, som la Joina, en Pol i jo, i us comentarem uns temes sobre l'habitatge.
Habitatge, avui parlem d'habitatge.
Més de 90 joves gironins obtenen un préstec públic per comprar un pis. L'Institut Català de Finances concedeix préstecs de més de 36.000 euros per fer assequible l'habitatge de joves gironins. Aproximadament uns 900 joves entre 18 i 35 anys ja compten amb els préstecs per finançar el seu primer pis.
Els préstecs poden cobrir fins al 20% del valor de l'immoble. Això fa que els joves puguin independitzar-se més fàcilment. Però cal llegir la lletra petita. Ens diu que en un futur la venda del pis s'haurà de bescanviar pel mateix valor monetari pel que s'havia comprat.
Creieu que aquestes ajudes són suficients?
Jo abans de... M'assembla bona, Pol, aquesta teva primera pregunta, però és un tema? Quan el Baru proposava, que l'hem estat treballant aquesta setmana, jo vaig pensar, ostres, realment és un tema que a ells els preocupa?
Jo crec que sí, perquè no tothom s'ho pot permetir i una bona ajuda li va bé a tothom i això va bé perquè tu et puguis acomodar en aquell lloc, puguis fer la teva vida i la vida que tens et canvia.
Tu a quina edat tens previst marxar de casa?
Els meus pares em volen fotre fora.
Ja?
Als 18.
Als 18. Bueno, doncs mira, hi ha algú que tingui previst marxar també prematurament de casa o no? A casa s'està molt bé.
Jo sí, a mi m'agradaria, pues, quan vaig estudiar, poder anar a un pis d'estudiants o alguna cosa així per viure una altra experiència.
I qui pagarà el lloguer?
Jo.
Tu, molt bé, treballant, no?
I, sí. Bueno. Ho intentaré.
Sí, jo també crec que és tipus que està bé que donin aquestes ajudes, però alhora també penso que has d'anar estalviant una miqueta i has de tenir alguna cosa guardat per poder-te permetre aquestes coses, que al final és el que t'ajuda a poder viure en un lloc i poder-te independitzar.
I hem de tenir en compte que no tots els que ens donen podria ser per al lloguer o alguna cosa, que no tot no ens el podem gastar, que pot ser per al menjar, per algun accessori que et vols comprar o qualsevol cosa.
Estàs parlant de l'estalvi, no?
Sí,
d'aquest estalvi
sí.
Que cada mes o així hauríem de fer
sí,
tots plegats.
Una miqueta hem de treure, no podem
gastar-ho tot. I els que heu plantejat la notícia, que vosaltres vau escollir fullejant els diaris, etc, etc, l'habitatge, quina opinió en teniu d'això, Helena?
Doncs és evident que avui dia les coses estan molt cares en general i que evidentment en els estudiants, a part d'estudiar, hi ha alguns que treballen i els hi ha de costar doncs, estalviar diners i més per donar l'entrada a un pis o llogar algun apartament. Doncs jo crec que estan bé aquestes ajudes i que si segueixen fent doncs, crec que em pot sortir un bon projecte.
No la descartes, no? Fins i tot per tu ho veig.
Sí.
Pol, pots afegir-hi alguna cosa?
No, o sigui, jo anava a dir el mateix de l'Helena, l'únic que estic d'acord amb l'Ethan, que això, o sigui, estan molt bé aquestes ajudes per als joves, perquè no tenim prou diners per comprar un pis o així, siguin tan joves.
Clar, fer una entrada d'un pis no, en un primer moment són molts milers d'euros,
sí.
És clar, arriba un moment que... I creieu vosaltres que, perquè una de les raons que solen dir és que tot el tema del turisme, tot el tema de la gent de fora de casa nostra, de l'estranger, que venen aquí a instal·lar-se i que fan que hi hagi un augment de la demanda i que els preus es disparin. Vosaltres ho veieu també així?
Sí, jo crec que sí.
I què proposaríeu? Perquè fins i tot hi ha hagut algun lloc que proposen algun altre país que ni els estrangers no puguin comprar pisos i cases.
Jo el que faria és... sí que els hi deixaria comprar, però reduiria una mica pues, la quantitat de pisos que poden comprar o posaria com zones, en plan express, per mira, pues, en aquestes zones poden comprar dos cases per als estrangers.
Sí.
Però no deixaria com una venda pública, diguéssim, perquè si no és com que compren més ells que nosaltres i pues, no tenim cases on viure.
Jo estic d'acord amb el que ha dit la Mawit, però el que faria seria que tu, quan has de donar els teus documents i tot, que per una persona que és d'aquí des de tota la vida li baixessin una miqueta més el preu, que un que ve de l'estranger, que ve aquí per fer qualsevol...
Especulació, turisme, sí.
I això fa que no tinguem tants de pisos i estigui molt més car, hi hagi gent per als carrers.
I ara escoltant-vos m'ha vingut també al cap que una de les mesures d'algun d'aquests partits polítics, no recordo d'aquí a casa nostra, però sí de l'estranger, que una de les propostes que fan és que una persona no pugui tenir més d'un habitatge. Això també com ho veuríeu? És a dir, que per norma, per llei, doncs una persona només pogués tenir o un pis o un apartament o una casa. És a dir, hi ha gent que té moltes cases, moltes propietats. Com ho veuríeu?
Bueno, jo ho veig bastant bé perquè, com bé estem parlant, el problema és que no hi ha cases per tothom, diguem, doncs està bé que només pugui tenir una propietat, perquè si no, si un té 8 propietats i l'altre després no en pot tenir cap i després pugen i tot.
Algú més volia parlar, eh?
Jo penso que, bueno, que no hauríem d'abusar de tenir moltes propietats, però que ja està bé si algú vol tenir dos cases o alguna cosa així. Mm-hmm. Per exemple, una aquí i l'altra més cap a la costa, saps?
Com una segona residència, sí. Faria referència.
Sí. Jo crec que el problema no és tant la quantitat de vivendes que té una persona, sinó els preus que les venen o les lloguen. Aquest és el problema real, perquè tu no pots, per anar a estudiar a algun lloc, tu no pots estar pagant molt més del que tu pots com donar.
Mm-hmm. És a dir, al final també és una, allò, la famosa llei de l'oferta i la demanda. No? Doncs us sembla que canviem de tema?
L'Hora del Pati, un podcast realitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies Figueres.
El canvi climàtic s'accelera mentre Catalunya retarda la seva resposta energètica.
Una glacera de l'Antàrtida s'ha desfet gairebé a la meitat en 2 mesos. Un senyal alarmant del ritme del canvi climàtic.
Tot i això, Catalunya ha decidit retardar fins al 2027 el pla de les renovables, mentre el debat sobre els parcs eòlics i l'impacte als paisatges continua obert.
Creieu que té sentit preocupar-nos pel canvi climàtic mentre ens oposem als projectes d'energies renovables que està a prop de casa nostra?
Home, és un bon dubte això, perquè jo estic a favor de fer coses contra el canvi climàtic, però tampoc em sembla bé quan diuen posem renovables al cap de Creus, tampoc em sembla bé que en posin aquí.
Renovables sí, però fora de casa, vull lluny de casa,
sí,
no?
Sí, és una cosa com sí que volem, però no aquí.
És evident que el canvi climàtic doncs, és un fet real, no? I hem de buscar algunes solucions, mm-hmm. I potser la solució és posar energies renovables al cap de Creus, però potser podríem trobar altres llocs on posar-los i que es pugui fer un bon ús. És a dir, si fiquem energia eòlica doncs, en un lloc on se'n pugui treure profit d'això.
Sí, jo el que he vist per les notícies és que volíem posar a la platja de Roses, crec, parcs eòlics i jo
el
no...
El golf
de Roses, parcs eòlics i tot això. Jo no ho veig bé perquè trenques el paisatge, no es dona aquesta imatge i trenques tot.
I creieu, vosaltres sou, l'Helena ho donava per fer, lo del canvi climàtic sí, eh? La gent jove no ho poseu en dubte en cap cas.
Sí, sí, està claríssim que s'ha de fer alguna cosa contra tot això perquè no pot ser, ens quedarem sense... Nosaltres que tenim un futur i els més petits ens quedarem sense res.
Sense res, és... Ostres, ara no sé si m'he espantat, eh?
Però jo crec que és algú difícil d'evitar, o sigui, crec que ara ja és molt difícil fer alguna cosa, o sigui, podem intentar que no passi tan ràpid, el que sigui, en plan, no trencar tant el paisatge o intentar cuidar la terra, però jo crec que ara és un fet que ja està amb nosaltres i que serà molt difícil de rebatre.
I hem de conviure, no?
Sí.
I què creieu, que el canvi climàtic és una emergència real o és una excusa política per justificar noves mesures i impostos?
Uf, toma.
Evidentment és una emergència real i que fiquin algunes excuses potser als polítics no significa que deixi de ser una emergència. I jo crec que podríem fer, bueno, entre tots, i molts ho estem fent segurament, fer petites accions doncs, per combatre el canvi climàtic, que no tot depèn dels polítics.
Jo el que no veig bé és que tu hagis de canviar el teu cotxe amb gasolina, que el tens des de fa molts anys, per un cotxe elèctric.
Jo tampoc estic d'acord, però... perquè, bueno, per la gent, per exemple, jo crec que tu, Ethan i jo som aficionats als cotxes i els cotxes elèctrics doncs, no ens agrada, perquè, bàsic, o sigui, és com, A nosaltres ens agraden els cotxes de gasolina i són més fàcils, per exemple. Hi ha més mecànics de, cotxes de gasoil que elèctrics. Els elèctrics ara mateix no n'hi ha.
Doncs això durant el temps es pot anar canviant, no? Sí. La gent es va acostumant, tots ens hem d'anar adaptant a la
situació. Ara m'agrada que hi hagi aquí una mica de debat. Va, sí.
Ja, però també amb els cotxes elèctrics hi ha un factor que ha de canviar, perquè les bateries es poden sobrecalentar i bueno, ja li ha passat a un futbolista, diu Jota, pot explotar. En qualsevol moment pot explotar aquesta bateria.
I que pots fer viatges de poc coll, en plan de molt poc recorregut. En plan, amb un cotxe de gasoil pues, potser pots fer més quilòmetres que amb un altre, bueno, com l'elèctric.
Però jo crec que els cotxes elèctrics són com un pas cap al futur, perquè cada cop anirem veient més que es van deixant les coses que contaminen més, entre cometes, per deixar coses com més bones per tota la societat.
L'Helena ens deia, ens deixava anar així, petites accions. Em sabríeu explicar, dir alguna petita acció que feu vosaltres per minorar aquest canvi climàtic? Ja sé que hi ha gent a la taula que em dirà no em penso comprar un cotxe elèctric, vale, d'acord.
Doncs evidentment petites accions com la de reciclar, la de, per exemple, donar la roba als teus germans petits que no se n'hagin de comprar tanta, no sé, per no fabricar, no contaminar tant.
Ben vist, és d'aquelles.
També podem utilitzar més el transport públic i no anar tant amb cotxe i utilitzar-ho tant i podem anar amb tren o...
Un patinet, però sense bateries elèctriques, eh, Eduard?
O amb bicicleta.
Bici, sí.
També. I si és elèctrica?
Doncs pues compra't una normal.
Va, si us sembla, doncs passem a l'últim tema, que ens hem posat molt seriosos, habitatge, canvi climàtic, i les companyes d'aquest darrer tema ens tenen una petita sorpresa. Jo crec que molt i molt agradable.
Doncs sí, nosaltres us portem un tema que ens retorna al passat i creiem que pot ser molt interessant per als oients que tenim.
Els que tenim una edat, vols dir, no? Ja ens l'has fumuda, va, d'acord.
A diferents cinemes del món, inclòs el de Figueres, se celebren els 40 anys de la pel·lícula Retorn al futur de Robert Zemeckis. La pel·lícula es tornarà a emetre al cinema de Figueres durant tota aquesta setmana a 6:15, 7:45 i a 10:00 PM.
Aquí les nostres preguntes. Creieu que Regreso al futuro, tot i ser una pel·lícula del passat, reflecteix aspectes del nostre present?
Jo us haig de dir primer, l'heu vista?
Sí.
Tothom sobre aquí a la taula l'ha vista?
Sí.
Va, doncs, no.
És que la pregunta no. També...
Te l'has de veure, és boníssima.
Jo crec que no pot ser molt... O sigui, és guapa, és molt xula, tot el que vulguis, però no és molt original que un cotxe voli aquests anys.
I si és de gasolina? I si és d'elèctric, encara més, no? Vale.
I, per exemple, tenien també un patinet. Crec que era un patinet que volava.
Sí, el que està clar és que en aquesta pel·lícula surts objectes doncs, que evidentment no, ara a l'actualitat no existeixen.
És a dir, ara estic deduint que la veieu com una mica fins i tot ridícula.
No és això.
No.
Jo crec que...
No, més fictícia, diem. Fictícia.
La visió que tenien ells del futur, que podria ser el present d'ara, és la que tenim nosaltres ara amb el futur del 2050, per exemple. Que ja ens imaginem que tot serà robotitzat, que els robots ens trauran la feina...
Que ja ho estan començant a fer, ja ho estan començant a fer els robots.
Sí. Però que no és així. Vull dir, que és una percepció del futur que realment no... No pot avançar així.
Però i vosaltres us imagineu un cotxe volant tipus, que canvi de temps?
O sigui,
que et faci viatjar en el temps?
Va, viatjar en el temps ja és...
Clar.
No
ho
sé.
Ho veig difícil.
Està complicada, eh?
Sí. Seria una mica impossible.
A hores d'ara és difícil d'imaginar, però esclar... Sí.
Però pot ser, eh? No.
Era molt original en la seva època. Ara ja, perquè hem vist el tot i més, però a la seva època estava molt bé.
És difícil preveure, sí.
Penseu que el món seria igual que, o sigui, que igual que la pel·lícula si viatgéssim 30 anys enrere? Com creieu que seria si viatgéssim 30 anys enrere?
Home, jo els he viscut, eh? Aquests 30 anys enrere.
Bueno, no devia ser tan diferent, però sí que la pel·lícula està molt ben ambientada i que els actors doncs, saben portar molt bé com les escenes ambientades en aquell temps, no?
Jo el que crec és que ha canviat més cap enrere que d'aquí uns 30 anys canviarà menys. O sigui, el que em vinc a referir és que fa 30 anys no existien moltes coses i ara existeixen, però d'aquí 30 anys existiran les mateixes coses.
Jo no ho sé a on estarem No? Però escolta, fa 30 anys, si ens haguessin dit els que llavors hi érem, i potser els nostres oients també molts hi eren, que tindríem una parella, no? Que portaríem un aparell que és un telèfon mòbil i que podríem consultar tot el que hi podem consultar, i ara què fa? Un parell o tres d'anys amb la intel·ligència artificial? Uau, no? A on estarem d'aquí 30 anys? Es fa difícil, preveure cap on anirà el món.
Sí, sí, bueno, ara estan sorgint els cotxes aquests que funcionen amb hidrogen en algunes parts del món.
No me'ls diguis això a aquests companys, que els hi sortirà alguna cosa. Sí.
Doncs que potser poden arribar a volar, no? No sé si viatjar en el temps, però volar.
Clar, jo penso que són coses diferents. Viatjar en el temps, jo és que no sóc capaç de veure-ho.
És molt difícil.
No, de fet, no sé si us ha sortit, però a mi m'han sortit cotxes que ja condueixen sols.
Sí,
per Barcelona n'hi ha.
Als Estats Units i així. A Florida
ja. Estats Units.
A Barcelona vam fer una prova amb un bus.
Sí, pot ser.
Doncs escolteu, fem la recomanació, no?, a tots els oients que ja hagin vist, però que si volen tornar a veure al cinema, doncs, aquesta gran pel·lícula, i aprofitin aquestes efemèrides. I passem a l'últim apartat, perquè aquí hem tingut callats a l'Ivan, a la Sier i a l'Alba, anotant tota la tertúlia i els aspectes més destacats, i ara ens en faran el resum.
I ara anem amb el repàs, amb el tancament de la tertúlia. Avui hem parlat del canvi climàtic, la pel·lícula del retorn al futur i els préstecs que dona la Generalitat als joves. Una frase que destacaria i ens ha dit: l'eina, les ajudes estan bé, però s'han d'estalviar les coses de cara al futur.
M'ha agradat l'argument d'en Pol sobre els cotxes de gasolina i elèctrics, i no m'ha agradat l'argument de les energies renovables del Cap de Creus.
Les renovables sí que les volem, però a casa no les volem. I que és una mica a veure si hem de deixar una mica els nostres privilegis per poder, doncs, continuar amb aquest combatre el canvi climàtic, no? Bueno, ara continuem amb la part de debat obert, que ens ha quedat, quines preguntes ens han quedat per respondre. Estem tots disposats a perdre privilegis / comoditats per combatre el canvi climàtic? I també, els pisos ara mateix són molt cars i aquests diners que ens donen en ajudes són suficients simplement per pagar l'entrada del pis? I finalment, creieu que aquest futur que ens presenten a la pel·lícula és més aviat proper o llunyà i una mica imaginari?
Bé, aquestes són les preguntes que ens llanceu de resum de la tertúlia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra estona de l'Hora del Pati. A reveure.
Adéu.
Heu escoltat l'Hora del Pati de les Escolàpies Figueres, un podcast realitzat pels alumnes de l'optativa de ràdio de quart d'ESO.